I ara el que fem és parlar amb un gran amant de la fauna i flora de Castella, el coneixeu tots, en Joan Ferrer Plater, perquè us expliqui una miqueta un tema que, bé, que cap a aquesta època de l'any, cada any ens sentim a parlar, i és que el Consell de Formentera, una vegada més, ja fa uns quants anys que ho fa, ha dictat una autorització excepcional per al control d'espècies, perdoneu, i protecció dels cultius a l'illa de Formentera. Com es fa això? Doncs donar una autorització excepcional per caçar un tipus de colom, el colom tudó, a uns vedats autoritzats per protegir sobretot vinya. I això, doncs, que va començar l'1 de juny, i durarà fins al 30 de setembre, els dies, doncs, un parell de dies a la setmana, doncs, els dies que es puguin. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Quin problema hi ha amb el colom tudó?
El colom el salvatge, que deim altres, els tudons, en castellà paloma torcaz, és una espècie que ha tingut un increment important de la seva població a Castilla. Et diria que ha passat en 30 anys de zero població a una població molt abundant. Antigament, diguem, aquí hi havia colom salvatge, que se li deia una altra cosa realment, que no era estudó pròpiament, que el que en castellà serien palomes zuritas o bravia, que niuaven a les Espanyes i estaven aquí tot l'any, i hi havia tortes africanes, la torta comú. I ara tenim la torta africana, tenim la torta turca, que també és nova, també és una espècie que no existia abans, que normalment està prop dels galliners, prop de les poblacions.
Que cosmopolites que som a nivell aviari.
I llavors el tudó, que és paloma torcaz, diguem. Són dues espècies oportunistes, diguem, que s'adapten aviat i estan augmentant de població a tota Europa, diguem. No és una cosa puntual només de Formentera, sinó per tot arreu.
I sabem el motiu.
I canvien un poc els hàbits, també. Aquesta era una espècie pròpiament migratòria, una espècie que migra cap al nord, així com la torta africana migra cap al sud, cap a Àfrica, i ens visita a l'estiu per venir aquí a niuar. Pues, se torta, això és colom salvatge, es tudó, migra cap al nord, diguem, va fins a països escandinaus, Rússia, vull dir, dalt de tot, diguem. Aquí normalment l'habitual era que travessàs uns passos molt importants, els Pirineus, quan diu migrar per avall, perquè fugen, diguem, de les inclemències del temps, diguem, del mal temps, fugen i a l'hivern, i van a parar normalment cap a Extremadura. Mengen, és un animal molt voraç. Hem de partir d'aquí, que té un tamany, un port important, diguem, de tots els coloms aquests és que té més tamany.
Sí, no és com el colom que tenen aquí gent a casa seva per a cuinar, és un colom més gros.
El colom normal que aquí es té habitualment, que n'hi ha diferents pintats, però és blavet talment petit, que allò és un zurí totalment, aquells... es tudó, diguem, comparant-lo amb un d'aquestos, molt més gran.
Molt més gran,
sí. I aquí, que és molt habitual a casa mateix, és tenir coloms que estan amullats, un colomà, diguem, sempre he observat, diguem, que a vegades, quan es sega, sobretot, que queda rostó i queda sempre una mica gra, perquè per bones siguin les segadores, sempre que queda, segons el madur que estiguis gra, cau una bona passada, en cau, i aprofiten aquestes espècies, ho mengen, allí realment no fan cap mal, sinó que trien les llavors que hi ha per allí, i a vegades vaig tirar d'una ardada de coloms, diguem, d'una casa, diguem, domèstics, i em veus mesclats de colom salvatge, d'estudó. I sempre penso si es mesclaran, si arriben a mesclar. Jo, evidència clara, diguem, de creuament, no em veig, però tampoc penso que sigui impossible, això potser algun dia m'ho aclarirà algun biòleg, però penso que no és habitual aquest creuament.
Jo que no hi entenc massa d'ocells, de pardals, algun cop, conduint o caminant, he vist un tipus de colom que en una primera impressió, una primera mirada, m'ha semblat que era un falconet. O sigui, i després he vist que era un colom. Pot ser que el colom tudó, pel seu tamany, m'ho pugui recordar?
El colom és corpulent i pot ser del tamany d'un falcó, el podries comparar perfectament, però, o més grosses, fins i tot. Però el colom aquest, tu pensa, viatja molt, viatja a gran altura, aprofita normalment per desplaçar-se amb aquestes migracions tan importants de nits, hores de poca llum, per evitar precisament
els depredadors.
Aquest color blau que té, cel, aquest blau cel, si te'n fixes, està fet per això, per passar
per camuflar-se
pel cel, perquè si el mira el depredador de més amunt d'ell, volant, passi desapercebut.
Clar.
El colom tudó té unes ratxes a l'ala blanca i al coll, com un collar blanc, que són propis de, diguem, determinants a l'hora de destriar aquest tipus de colom, diguem, sobretot quan és adult. Quan és jove és més mal de destriar, diguem. Però el colom i sa cua és més llarga, sa cua del colom quan vol es veu clarament, que és un tudó, vull dir, no dona lloc a confusió amb altres espècies, com a molt, sobretot espècies cinegètiques, com a molt, mirant-s'ho molt aviat, amb una torta turca.
Val. Escolta una cosa, i per què són tan perjudicials aquí a Formentera?
Perquè, a veure, els mesos d'estiu es fa molta, molta, molta calor, la sequera és evident, falta aigua, cada vegada hi ha menys punts d'aigua, perquè era molt habitual abans que cada cisterna tenia una gaveta i aquella gaveta sempre estava plena d'aigua per de veure el bestiar. Però com que això cada vegada hi ha menys aigua, diguem, es concentra ara més bé a piscines, diríem. I molta gent que tingui una piscina al camp veurà que hi van a veure, si poden, i fins i tot a vegades en caurà algun i quedarà, es negarà allà dins aigua, això. Uh-huh. Idò, busquen aigua. Aquest té aigua a l'estiu, a raïm. A raïm, en seguida que comença a madurar, en seguida que ens canvia del color verd...
Digue'ls i tontos, els coloms, tu, doncs.
En seguida que el gra de raïm, el que diu en verada, que canvia del color, diguem, una miqueta, ja se'l menja, però se'l menja ben verd, que això és el que vàrem mirar a l'hora de dir, a veure, hem de començar, perquè bàsicament aquesta campanya excepcional que realitza és per aconseguir salvar, diguem, aquest cultiu que és de raïm, bàsicament. Llavors també ataques, diguem, mengen moltes figues, també, i altres horts, diguem, però vaja, és un colom molt voraç i a tot temps fa mal, perquè, mira, enguany mateix em fixava jo que els ametllers, quan treuen flor, la flor de l'ametller mateix i les fulles se la mengen.
També.
És una herbada tirada d'un ametller i...
Endrapen, també, allò.
Una tarda no deixaven ni una flor, vull dir que cada flor és una ametlla, vull dir, ho deixaven pelat. És una espècie que el que es tracta és controlar-la, no es tracta de dur-la a nivells, diguem, d'extinció, que això una vegada, sé que una reunió que tinguérem per parlar aquest tema al principi, ho vaig dir, que és una altra espècie com una altra, el que ha d'estar a uns números, diguem, que siguin suportables, en aquest cas per l'agricultura, però vull dir, el colom turcàs en aquest moment és tudor, és una espècie, diguem, habitual, molt habitual, i n'hi ha d'haver, però n'hi ha d'haver menys.
Escolta una cosa, i aquests falcons o aquests aus rapaços de mentida que veiem, que són tan habituals ara a Formentera, penjats doncs, d'alguns camps, i són per aquest colom?
Sí, són mesures dissuasòries, diguem, que és el que primer que s'ha d'utilitzar. Hi ha les siluetes aquestes que dius tu, de falcons, hi ha unes boles inflables que imiten un ull, no sé per què, però aquell ull els hi fa prou por, també.
Sí, sí.
Llavors, coses que brillin, per exemple, com pacs d'isveis, penjats amb un fil de pescar d'una figuera, allò els hi fa por, també. Són sistemes que tenen més o menys resultat. També els canons de so, que s'utilitzen, sobretot les vinyes aquestes meroses, posen uns canons de so, que els van canviant de lloc, que van amb una botella botant i es regula amb un rellotge que tant de rato va pillant
el tron. Sí, perquè això ho han de fer així, que no hi hagi una sincronització, perquè si no el colom se n'adona.
Sí.
Se n'adona que de cada tant són això, aleshores ho has de fer...
És una espècie molt llesta, per això que està augmentant tant, és oportunista i sap madrar bé. I clar, normalment aquests sistemes funcionen al principi, però arriba un moment que s'avesen i ja no dona resultat.
Clar.
I llavors, segons quin tipus de cultiu, perquè aquests cultius són molt petits, n'hi haurà de tots, hi haurà vinyes molt grosses, però també hi haurà cultius d'un petit hort que un tingui a casa seva, clar... no és el mateix aplicació a un lloc que a l'altre, llavors hi haurà segons quin mètode que potser serà massa car econòmicament parlant. Vull dir, hi hauríem molts de motius. El tema de les jornades aquestes de control, que en aquest moment, com molt bé has dit, s'ha començat de juny i durarà fins al mes de setembre, finals de setembre, a la Mola mateix van dir de començar més tard per respectar-li un paio de cries més, perquè és una espècie que en aquest moment jo penso de que així com abans criaven una vegada, fent un niu i feien dos ous, i això és la seva reproducció al llarg de l'any, ara en arriba a fer 4 i 5. Jo he trobat en el mes de novembre nius de colom amb polls. I dius, que no és habitual, això. No sé si això és canvi climàtic, això és el resultat del canvi climàtic, no ho sé.
Va més calents.
Però no és normal que... I veus moltes vegades, perquè me'n fix, que els veus fora de temps fent vols nupcials, tenen un vol que el mascle s'aixeca a l'aire i queda com a planejant i va movent les ales. Es fa veure, diguem. I veus aquell festeig que fan...
El ritual d'aparellament.
I dius, caram, ara és temps que estem... I no és normal, allà en febrer, març, talment a primers d'any, i llavors trobes nius allà en novembre, vull dir, és que crien quasi tots any. Això què vol dir? Que fan 4 i 5 cries segures. I el que havíem dit era deixem-n'hi, perquè jo no som caçador, però no mai de la vida pens que sigui ètic, ni molt menys, és anar a caçar d'època de reproducció d'una espècie. En aquest cas, la justificació és el control, diguem, d'aquesta espècie per salvar uns cultius, però s'ha de fer en coneixement, no? Molt de coneixement.
Escolta, es caça on hi ha més vinya Formentera, en fi, n'hi ha tot arreu, com dius, però la Mola n'hi ha bastanta. Es caça només a la Mola o també, per exemple, es Cap, que també hi ha vinya a tot arreu?
Es Cap, Porto Salè, Ses Flotades, a la Mola, tot dins vedats de caça, exclusivament, caçadors que són autoritzats, en llocs autoritzats, llocs que vol dir? Que el caçador no pot anar transitant per Llombui, no. Ha d'anar a un terreny en concret, a un lloc, un puesto en concret dins aquell terreny, que està autoritzat prèviament per propietari, també, d'aquell terreny, i autoritzat posteriorment per Consell Insular.
I aleshores hi ha una mena de registre, com una jornada, dieu, n'hem caçat tants. Quants se'n poden caçar?
En aquest cas no té límit.
No, però quants, més o menys, en surten en una jornada?
Jo aquest dia vaig parlar, perquè la Mola es va començar més tard, per el que et dic, quan em dius d'esperar una miqueta més endavant, una data que de tota la vida es havia utilitzat aquí, el dia de Sant Joan, per parlar de sa caça d'espècies semblants als coloms, com pugui ser la torta, per deixar que els pols ja fossin grossos. Era sa reproducció habitual. I llavors vàrem dir, farem igual que es feia de tota la vida antigament, amb el colom. Li deixarem passar a Sant Joan i vàrem dir de començar, vàrem començar el 7 de juliol, si mateix ens vàrem passar 2 setmanes més. I jo sé de gent que he parlat, perquè no hi vaig anar, només s'ha caçat un dia per ara la Mola, i sé que n'hi havia diversos que no havien caçat ni un. Vull dir que n'hi haurà de tots, n'hi haurà que n'hauran caçat més, però no hi ha ningú que faci una gran caçada. A Eivissa sí, a Eivissa, que també hi ha aquest problema, a Eivissa jo hi he vist caçades que jo no me'ls imaginava mai a la vida, Formentera. I he vist, els he vist, i em van dir, no, això és l'habitual, dic, n'hi ha una barbaritat, n'hi ha un tafarruix de colom d'aquestes, vull dir, això no és normal.
Escolta, i es va en grup o va el caçador sol?
El caçador va sol, potser a un lloc n'hi van dos, porta l'escopeta enfundada o dins un maletí desmuntada i va fins al puesto, allà munta l'escopeta, hi ha un horari en concret per caçar-lo, nosaltres només caçàvem els diumenges, i es, com sempre, és obligat a recollir les veïnes dels cartutxos buits, disparats, i és obligat també d'un registre d'estils que s'han pigat, les captures que s'han realitzat, i anotar, diguem, és com un diari, diguem, del dia que s'ha anat, si s'ha anat a caçar al matí, si s'ha anat a la tarda, i al final d'aquest període excepcional de caça, tota aquesta informació, diguem, es dona, diguem, al club de caçadors, i el club de caçadors deu passar al consell.
I llavors ja suposo que al cap de la temporada, al final, et diu, hem caçat en aquesta temporada, de tants tudons, i així hi ha un registre de cada any i podeu saber quants n'hi ha de més i tal. I escolta, perdona la meva ignorància, quan va el caçador a caçar el tudó, hi va amb un gos? Perquè...
No. A veure, no, i ho he dit molt aviat, habitual no és. Sí que es pot portar per evitar localit... deixar exemplars ferits. És per recuperar-los.
Perquè per localitzar l'exemplar... O sigui...
No. És una caça que es diu el pas. O sigui, tu te col·loques a un lloc que tu prèviament has observat que penses que per allí poden passar, ja sigui ajudant-se de que hi hagi una sembra de vora, de que hi hagi una vinya de vora, de que s'hi porti menjar a un punt en concret, de que s'hi porti beure, si és aquest escàs s'ha de guardar una distància d'aquest beure, si es porta una, el que es diu una beurada tota la vida, es té una beurada i s'hi porta aigua, hi ha que guardar una distància d'aquella aigua, no es pot caçar directament a l'aigua, i aquella aigua, també et vull dir una cosa, a Eivissa és un gran exemple d'això, és un avantatge per totes les espècies, perquè cada caçador, diguem, té diverses beurades per caçar-hi, i el que fa és dur aigua al bosc, i aquella aigua hi veuen totes les espècies. I clar, això en banys de sequera com duim ara és bastant bo. Es nota molt a Eivissa quan vas a una zona o una altra que veus que està cuidat amb aquest aspecte, veus que hi ha molta més caça.
Estem parlant amb en Joan Ferrer, en Joan Plater, sobre aquestes jornades de control de la coloma tudó que ataca les vinyes. Si sentiu alguna perdigonada, algun tret, és precisament doncs, perquè s'està intentant controlar aquesta espècie doncs, que, en fi, que fa que malmet alguns cultius importants de l'illa. Escolta, el tudó es sí. pot cuinar després?
Sí, el tudó, el problema que hi ha, com que és una espècie nova, que no hi havia una tradició prèvia, diguem, de culinària envers aquesta espècie. Hi ha molta gent que diu que no serveix per res el colom. El colom en hivern, per exemple, quan menja llentrisca de mata, un colom... El colom té un sistema digestiu, com la resta dels coloms, que té un gavatge on acumula, diguem, es menjar, i llavors va païnt i té el que es diu en castellà sa molleja, que és espadrer o... Com li diuen també això? Bueno, espadrer li direm. Perquè baix de la mola li diuen padrer i...
Sí, no. I una altra mola diuen una altra sensibilitat.
Sí. I per digerir aquell menjar, per exemple, un colom, quan té esgavats, tot ple de gra, que es veu moltes vegades, perquè una de les coses que jo faig quan vaig a caçar-los és llavors fer-los nets i me'n fixo molt en el que porten i això li faig un parell de fotos i ho anot i ho pas que en su dossier aquest que li passava més consell perquè vegin exactament, allí no hi ha truc, us veu el que menja aquell colom. I primerament, quan és temps de figa, veus que figues, es bec, el tenen tot tacat i llavoretes de figa per fora, molt curiós això d'aquí. Llavors veus esgavatge ple de gra. Quan és el temps que s'ha assegat. Veus exactament tot el que ha menjat aquell animal. I això és una prova evident, diguem, del mal que pot fer. I omplin el pedrer, ja ho diu el seu nom, de pedretes i vidres. Vaig trobar molts de vidres, que això ho troben, els agrada molt la gravilla a la carretera. La gravilla aquesta fineta, això ho fan servir llavors com una mola per moldre tot aquest menjar. I també tots els vidres que troben, i llavors els vidres acaben sent redons, pedretes redones de colors. Molt curiós això d'aquí, això ho fas net a la pica i es veu tot el contingut aquest. Idò, un colom que va carregat de llentrisca mata a hivern, allò fa un tiny, com si fos tinta. Aquell colom tu el fiques a un menjar, un arròs o el que sigui,
i te l'espatlla.
I te l'esguerra. Et dic la versió, diguem, més dolenta. Però llavors, jo he vist a cuinar coloms, sobretot al País Basc, l'aprecien els coloms de lo més car.
Aquest mateix colom.
El mateix colom. Vol dir que és clar, que sembla com cuinar-lo. Diuen...
Pot ser que sí, perquè s'alimenten diferent, de la mateixa manera que el pebràs aquí és molt adorat i el País Basc diuen que no val res.
Extremadura, per exemple, que també es caça molt, que allí és una modalitat que es diu palomas con cimbel, que el cacen amb uns reclams de colom, que són coloms domèstics i el fan servir de reclam, i cacen a s'usinars. I, clar, aquests coloms només mengen bellotes. Aquells coloms mengen el mateix que
es porc
i i allí fan molt de mal també els cultius aquests, perquè cuiden les usines per donar menjar al porc ibèric i van fent caure les bellotes progressivament i tot és el lloc aquest. I, clar, tu pensa que... Jo he vist en vídeos com se'ls mengen, cada mos se'n mengen una, se la mengen sencera, vull dir, una bellota és grossa, vull dir... Igual que aquí, ullestrons i olives, se'ls mengen senceres. Sí, l'oliva ben madura se'ls també fan mal aquí, i ara que cada vegada més oliveres a Formentera i sobretot de varietats d'oliva petita com pugui ser cervequina, això és un mos per un colom.
Clar.
Que són molt voraços. Aquí el que hi ha que dir una cosa sobre aquesta campanya de control, perquè llavors a partir d'octubre, que és quan s'obri a finals d'octubre, que és quan s'obri la temporada general de caça amb escopeta, que és lo habitual, allí segueixen caçant els coloms, però clar, és el colom que queda en hivern. Vull dir, aquest animal ha passat de ser totalment migratori a estar tot l'any aquí. I n'hi ha una població que llavors l'hivern ens visita, també. A més, se n'hi afegeixen més encara. El que llavors hi ha menys cultius i fa menys mal.
Clar.
I és ara quan s'ha de salvar el raïm.
Cultiu i tant.
L'altra cosa que hi ha que dir, que és el moment menys adequat perquè s'han escopat a Formentera.
Yeah.
Jo ho diu un caçador, t'ho dic jo. És quan més gent hi ha damunt la Castilla, quan hi ha més turistes, quan totes les cases estan habitades... Quan venen a disfrutar d'uns dies d'aquell xalet, que tenen totes les finestres obertes perquè fa calor, que hi ha una calma important i un tir son al doble de fort. Vull dir, es donen unes circumstàncies que són les pitjors. Per això es fa de forma controlada, no qualsevol pot agafar l'escopeta i dir perquè tingui una vinya i li facin mal els coloms, no pot agafar, no, ha de tenir l'autorització expressa i és lloc autoritzat per anar-hi. Si no fa això, està incomplint la normativa de caça. I el que ha de demanar, com sempre, en aquest cas, doncs, paciència, perquè es fa per un motiu
express. Sí, sí, per un bé comú,
i
no?
Jo, per exemple, a casa tenim vinya, fan mal i no els casc. No els casc perquè no és el lloc per caçar-los. Vull dir, això és que donar-li...
Queda clar.
He d'analitzar-ho profundament, no, no una cosa tan senzilla.
Queda clar. Hem parlat amb en Joan Ferrer Plater sobre aquestes campanyes controlades, molt controlades de la caça del colom per intentar salvar cultius al colom tudó, per ser més específics. Moltes gràcies, Joan.
De res.
A veure si podem... sempre és un plaer parlar amb algú que coneix tant i tant i tant els pardals de Formentera. Gràcies.
De res. Bon dia.